Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui tenim una última cita amb la Dolors Bosch i la Pilar Ortuño. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Elles ens han estat acompanyant al llarg de tota aquesta temporada, reproduint una mica la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages, a la qual assisteixen. I l'últim dia els vam demanar si ens acompanyaven encara una vegada més, però aquesta vegada ja no hi ha més tertúlies, ja no han llegit plegades el mateix llibre, sinó perquè ens fessin recomanacions literàries, personals, aquells llibres que els han agradat i que pensen que us poden agradar a vosaltres també aquest estiu. Així que cadascuna d'elles s'ha preparat unes quantes recomanacions, uns quants llibres, dels quals ens faran un tastet, ens posaran una mica la mel als llavis, o sigui que preneu bona nota, com faré jo, que ja tinc paper i boli. Dolors, què et sembla? T'estrenes tu?
M'estreno. A veure, jo aquesta vegada vull fer una recomanació d'un llibre que he llegit que ha tingut moltíssims premis, que vull dir, va sortir el 2019, es diu L'infinit dins d'un jonc. Però l'original és en castellà. L'ha escrit una noia que es diu Irene Vallejo, és una dona molt jove, va néixer l'any 79, o sigui, encara pot dir l'any que va néixer, i és una dona que escriu, o sigui, té un do per escriure tan sumament engrescador que, tot i que és un assaig, no una novel·la, arriba un moment que no ho saps. O sigui, jo la catalogaria com un assaig, una novel·la i un diari personal, perquè ella lliga el món dels llibres. Ella el que explica realment en aquest llibre, a veure, haig de centrar-me, és la invenció dels llibres en el món antic, Grècia i Roma. O sigui, el llibre té una màgia tal que ho llegeixes com una novel·la d'aventures. O sigui, és tan sumament agradable de llegir. Té moltes, moltes referències a llibres, però no es fa embafadora. O sigui, perquè ho posa tan dintre del text, i a més ho posa amb un to tan personal, és tan proper al seu to narratiu, que és una verdadera delícia. Jo l'he llegit en català i l'he llegit en castellà. I us diria que es pot llegir de les dues maneres.
Està ben traduït?
Està ben traduït. Un és, o sigui, clar, l'original és d'editorial Ciruela, és del 2019, i està traduït a 27 idiomes, no sé si ho he dit,
O sigui, no, ostres.
27 idiomes, O sigui, ella diu, a l'última frase del llibre, diu: sense els llibres, les millors coses del món s'haurien esfumat en l'oblit. O sigui, és una defensa aferrissada sobre el llibre. És el pas de l'oralitat. Nosaltres sabem que els llibres eren narracions orals que anaven de boca en boca i s'anaven explicant.
A la vora del foc, inicialment, oi?
Exacte. Doncs és el pas, ell explica el pas de l'oralitat a l'escrit. I parla de llibres de pedra, llibres de fum, llibres de papirs, vull dir, parla de tot. Però està molt bé perquè ho lliga molt amb el món contemporani. O sigui, tot i que el llibre ha estat dividit en dues parts, que un és, diguem-ne, es diu exactament Grècia, imagina el futur, i l'altre és Els camins de Roma. O sigui, que ho centra en Grècia i Roma. Però després ella fa referències a lectures actualíssimes. O sigui, ho lliga molt bé, perquè ella hi posa un to molt personal i molt de diari. I a més, o sigui, dintre de les dues parts, els capítols són molt curts. O sigui, una pàgina, mitja pàgina, una pàgina i mitja.
Curtíssim.
I aleshores això fa que tu puguis anar llegint amb una agilitat fantàstica. Bé, jo el recomano, però molt, molt, molt. A part de que sempre faig jo una mica la cosa de dir els epígrafs que es posen al començament dels llibres. En aquest llibre hi ha quatre epígrafs que, vaja, vull dir, són una meravella tots quatre. Ni els diré, perquè no cal. Només perquè a veure si en teniu ganes. Està molt ben documentat. Tot el que cita posa l'obra, l'autor i la pàgina. O sigui, és una passada. O sigui, és un llibre que és una meravella. Ha tingut les crítiques, tothom l'ha deixat bé, vull dir, molt bé. Ella és encantadora. Vull dir, té un tracte i una, diguem-ne, un diàleg molt comunicatiu. Vaja, que el recomano 100%.
Un bon llibre que reivindica els llibres i la lectura per començar aquestes recomanacions i anirem fent, anirem donant joc, com un partit de dobles, i ara és el torn de la Pilar, que ens porta tres propostes. Amb quin obres el foc?
Jo obro amb El nois de la Níquel. És del Colson Whitehead, que és el mateix del Ferrocarril Soterrani, que ja el vam llegir a la biblioteca, ja el vam comentar aquí a la ràdio. Jo he tornat a insistir en aquest home perquè és que el trobo fantàstic. Aquest és el Premi Pulitzer, Els nois de la Níquel és el Premi Pulitzer 2020 i el Ferrocarril Soterrani va ser Pulitzer el 2017. Vull dir,
que això ho tenen
molt pocs autors, dos premis, vull dir, són comptats els literats que han aconseguit aquest premi. I, a més, penso que és bo per la gent llegir aquests llibres per adonar-nos de... Jo ho vaig comentar l'altra vegada, ho torno a comentar, com la societat no evoluciona, com encara continuem, el tracte que se'ls fa als negres o qualsevol cosa o qualsevol altre que no estigui d'acord amb persones que manen o que tenen aquest poder, com són discriminats i com són massacrats i penso que aquestes coses ens fan veure que la vida és una altra cosa i que hem d'aprendre a respectar. La història és la història de l'Edwood, que és un noi que ha crescut a Florida, vull dir, i als anys 60, que no parlem de tant de temps, i comença els estudis universitaris, és un noi pues, seriós, educat, és treballador, és un noi que els pares el van abandonar, la mare viu amb l'àvia, però és un noi, maquíssim, i llavors, per un error, el pobre anava a l'institut, puja un cotxe equivocat, estava en el lloc i a l'hora equivocada. Va agafar això, llavors, com és negre i va pujar amb un altre negre amb cotxe, els van detenir perquè l'altre sí que havia robat el cotxe, però ell no ho sabia. Ell va fer autostop precisament per anar a l'escola a estudiar. Llavors el detenen i per això doncs, va parar a la Níquel, que la Níquel és un centre, està basat en fets reals, aquest centre realment va existir. I llavors és la seva estança amb aquesta i com allà també es veu la diferència entre blancs i negres. Vull dir, com ho passa de malament un noi que no ha fet res i com el maltracten. Vull dir, és això. És un llibre que és trist, però et reflexa una mica la realitat i que ho estem veient, que no fa massa això. Està passant als Estats Units avui
sí,
dia,
sí,
no?
Sí, sí, i tant, i tant.
I als altres països pues, està passant amb altres col·lectius o el que sigui. Jo el recomano, el trobo un llibre molt maco, que és trist, però també... I al final és sorprenent. Vull dir que la gent el llegeixi i acabi, perquè al final és totalment sorprenent.
S'ha d'arribar al final.
S'ha d'arribar al final.
Quanta passió, que hi poseu explicant aquestes lectures amb les quals heu gaudit.
Sí.
Dolors, una altra proposta.
Bé, perquè penso que el que diguem-ne, recomanem és el que hem llegit i ens ha agradat més. I llavors, clar, hi posem passió perquè és el que hem llegit.
Heu gaudit, sí.
Jo realment tot el que dic ho he llegit... Ara, molt recent. No són lectures antigues, en absolut. Jo ara recomanaré una altra cosa que tampoc és una novel·la i que es diu No diguis res. És d'un periodista que és d'Estats Units, es diu Patrick Radden Kiffe i és un relat documental. És editat per Periscopi el 2020, està traduït pel Ricard Gil, jo sempre reivindico els traductors i els epígrafs, són una mania com una altra. És la història real de la violència i la memòria a Irlanda del Nord. És un llibre que no té desperdici, és un llibre que és extraordinari, és un relat sobre l'ira i l'autor... ajunta periodisme d'investigació. El periodista, l'autor, ajunta dos fets. Va per un cantó, fa un segrest d'una persona que és una mare de família amb molts fills, i per una altra banda la història de dues germanes que formen part de l'IRA. I aleshores aquests dos punts ell va lligant i va explicant. És que ell està molt documentat, la història que explica és... d'una contundència. Ell sap que hi ha un arxiu secret, que s'ha guardat tot, llavors ell fa viatges a l'arxiu, intenta, fa moltíssimes converses parla. O sigui, l'inici és que quan ell s'entera de que la Dolors Price, que és una de les dues germanes, que van ser molt famoses perquè van fer... Bueno, vull dir, si hi ha algú que hagi llegit d'aquella època, recordarà el nom, igual que pot recordar el nom del Gerry Adams o del Brandon Hitch. Eren personatges amb noms i cognoms. Llavors, ajunta això i com la lluita d'elles, que en un moment determinat no acaben de saber... O sigui, elles comencen sent pacifistes, però acaben...
apuntant-se a l'ira.
Sí, els arrossega. Però fan coses increïbles.
Llavors, jo l'he llegit i també el recomano molt, molt, molt.
Sí?
M'ha agradat molt. Penso, però, que t'ha d'interessar...
El tema. Aquí és el problema.
O sigui, aquests anys de violència, sí. Irlanda del Nord... Sí. Que has d'estar una mica familiaritzada. Sí. Si no, no sé si m'hi posaria.
Ja. No, jo el recomano perquè realment a mi em va... Però potser sí que és el que tu dius. O sigui, clar, ha de ser que el tema t'interessi, evidentment que sí. O sigui, per exemple, el títol diu que hi ha una vella expressió irlandesa que diu... Diguis el que diguis, no diguis res. I això és el títol del llibre realment. I després l'epígraf, que sempre em quedo amb l'epígraf, diu, totes les guerres es lliuren dues vegades. La primera al camp de batalla i la segona a la memòria. La recomano, per qui li interessi el tema, però d'una manera... diguem-ne, molt neutra, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, ell intenta ser molt equànim.
No pren partit. Ell intenta fer una investigació neta.
I a més, com que és americà, hi ha molts quilòmetres pel mig.
Clar,
això li facilita les coses.
Bueno, i ha estat, no sé, ha anat 7 vegades a Irlanda i sembla que va estar 4 anys per fer el llibre. O sigui, és un llibre que està, es nota molt, que està molt treballat, tot documentat, o sigui, tot el que diu ho té en converses o gravat o de la manera que sigui. Però vull dir, a mi realment és un llibre que em va interessar moltíssim. Me'l van recomanar i realment, bueno, jo el recomano, però és clar... Ha d'interessar el tema.
Sí, sí. A mi em va enganxar molt, i el vaig gaudir molt. Però és un tema que he anat llegint i que he anat seguint i que m'agrada.
Ja.
Està molt i molt bé. No diguis res.
No diguis res.
Però nosaltres sí que volem dir moltes de coses, volem fer recomanacions. Pilar, què més ens proposes?
Pues ara he triat un llibre de la Marta Orriols, Anatomia de les distàncies curtes. És un llibre que no té, o sigui, no arriba a les 200 pàgines, és un llibre curtet, però que dintre té 19 històries. O sigui, es llegeixen molt bé i ho recomano per l'estiu, perquè vull dir, per les estonetes que tinguis vas llegint, no sé, a la platja o en trossets així. És un llibre que el pròleg és de la Jean Díaz i a la pela que és de la Tina Vallès, que són dues conegudes també. I bueno, la Marta Orriols ja sabem ara que ha tingut molts premis, ha tingut ara dos llibres que també ens han agradat, com comentat abans amb la Sílvia, i també ens han agradat els dos anteriors. I és la... O sigui, són personatges, jo sempre dic que aquest llibre, i la gent, no ho dic jo sol, la gent ja també ho diu, és com mirar per una finestra històries de la gent, com si anessis caminant pel món i de tant en tant, pues, com vas amb un tren i a vegades et toca algú al costat i te n'enteres d'un tros de la seva història, no? Pues aquí ella, i a més com escriu molt bé, et reflexa els personatges, el que senten, i vas veient pues, les descripcions del cel. La Tina Vallès diu, jo des d'aquí he llegit aquest llibre em miro el cel d'una altra manera, perquè miro els estels i busco el que ella explica en aquest llibre, no? Descriu molt bé les coses i les històries, et dic, són trossets, hi ha algunes que tenen dues o tres pàgines, altres que són més llargues, però són trossets de la vida de la gent, no? De com els hi afecta una paraula o per què reaccionen d'aquella manera en aquell moment. Vull dir, podria explicar molts, però un que em va fer molta gràcia, perquè és el nen, és una família... Explico una miqueta d'aquest i els altres ja ho aniran llegint. Una família, o sigui que dos matrimonis que diuen pues, farem la revetlla junts i al matí, quan preparen la festa, el marit li diu a la dona aquest, o l'amic, el Carles, diu té problemes. Segur que la Blanca diu té problemes. Jo penso que no van bé. I jo diria que ell té un amant. Diu, jo diria que la Blanca té unes banyes i el Carles, i aquest, l'Albert, senyala amb els braços, aixeca els braços i senyala unes banyes així de llargues. Porta unes banyes així de llargues. Però què dius? No sé què. El nen que estava jugant per allà pues, no se n'adona. Vull dir, aixeca el cap i sent això. I a la nit, aquest és una mica més llarg, però només explico aquesta anècdota. El nen, quan arriben al vespre i estan amb el sopar, el nen no para de mirar a la Blanca. Vull dir, tota l'estona l'està mirant. I la Blanca, però, què diu? Però per què em mires tant? Diu, ai, mira que és carinyós. Igual també li toca així el cap. Diu, mira, també em vols pentinar. I, ai, aquest nen no sé què fa. No, no, si no molesta, deixa'l, deixa'l. Bueno, passa la nit una mica i el nen no para de mirar-la i diu, però per què em mires tant? Diu, és que el meu pare diu que portes banyes, però jo no te les veig. és molt divertit, no? I llavors, diu, els pares no saben com sortir-ne.
Imagina't. No? Bueno, això lliga una mica, trencant una mica el tema, amb això de que diuen que els nens no escolten els grans.
No escolten, grans. Que
això és mentida, el nen ho sent tot.
Clar,
sí.
Llavors
són esponges.
I diu, però com te s'ocorreix dir aquestes coses davant del nen? Vull dir, després continua i vull dir, ja ho veurà. Però és una anècdota que a mi del llibre, com altres, no? Altres que són, pues, que et fan pena, una dona que ha perdut el nen i que li costa molt acceptar-ho. Vull dir, trossets així de la vida de la gent que no saps ni res del que ha passat abans ni saps res del que passarà després. Vull dir, és aquell moment i tu t'ho inventes, tens aquesta necessitat d'inventar-t'ho tu, d'imaginar-t'ho. I bueno, són 19 històries amb 19 successos de vides diferents, no? Ho trobo molt interessant, també.
La Marta Orriols és molt bona descrivint els sentiments.
Exacte.
Del dia a dia, no?
Exacte.
De la quotidianitat.
Exacte. Llavors es t'ho reflexa d'alguna manera que en poques pàgines veus una mica aquesta dona, per què vol anar sola amb el metro quan la poden acompanyar i per què en aquell moment això, i tu imagines tot, la manera en què mira, vull dir... Vaja, jo ho he trobat, i a més no és un llibre que comences i acabes, sinó que te'l pots llegir, el recomano per aquells que no tenen temps de llegir moltes hores, i llavors dius, l'agafo, llegeixo una mica, ho deixo i vaig llegint historietes. Són 19, amb poques pàgines.
19 contes.
Sí, sí, que estan molt bé.
Dolors, què més ens has portat?
A veure, jo us he portat una altra cosa, ara és una novel·la. Una novel·la, però és una novel·la que parla de moltes realitats. A veure, es diu L'esperit del temps. Està fet pel Martí Domínguez, és un senyor noi jove, va néixer l'any 66, o sigui, és jove. També va rebre el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Aquest senyor és biòleg i, a més, periodista. Aquest senyor ens explica, la història que ens explica, ens presenta unes falses memòries d'un científic que va col·laborar activament en la política racial dels nazis. Aleshores, és una ficció, però com que està basat en coses reals, doncs, a veure, inclús et diria que el protagonista, o sigui, és un home que, si tu el busques, després diu que va rebre el Premi Nobel i li pots posar nom i cognom. Perquè és l'any 73, o sigui que qualsevol persona que ho busqui veurà que l'any 73 hi va haver-hi un científic austríac que li van donar el Premi Nobel. Aleshores, el títol del llibre que diu L'esperit del temps a mi em fa molta gràcia perquè ell diu que es refereix a la inèrcia que durant el nazisme es va fer que el poble alemany participés en un sistema que es vinculava d'alguna manera amb ells, o sigui, que ho acceptaven, o sigui, com si l'esperit del temps els arrossegués. Aleshores, el llibre és una molt bona narració en el qual ell explica, perquè la gràcia està que a l'inici de la novel·la aquest científic està en un camp de concentració rus. O sigui, que no és una història de dir, a veure què passarà. O sigui, inici, nus i desenllaç. No. O sigui, quan comença, tu ja saps que el científic està en camp de concentració rus i que té l'obligació cada dia d'escriure la seva vida, com ha participat en tots els fets feixistes i com ho farà per convertir-se al bolxevic. Vale? O sigui, ell té aquesta obligació, si no, el mataran. Llavors, amb aquesta excusa, va explicant coses de lo que ha fet. I el to que explica, o sigui, el que fa mal, per dir-ho d'alguna manera, és que el to que fa servir el científic és un to tan fred, o sigui, en cap moment té cap remordiment. O sigui, ell és un científic que ha estudiat les teories darwinianes i pensa que allò del món animal pot aplicar-se al món dels humans.
La selecció.
I ja està. Vull dir, i no s'ho qüestiona. Ell no... O sigui, el que és veritat és que no passa la ratlla. O sigui, la ratlla vermella no la travessa. Però, bueno, és connivició total amb tot el que té, perquè ell ho veu, el que passa. A veure, és el mateix que dèiem amb l'altre que he recomanat. Ha d'interessar el tema. Vale? Però és clar, és que és un tema en el qual penso que Europa s'hauria de replantejar, perquè l'extrema dreta comença amunt i les coses es compliquen una mica. Aleshores, jo penso que és una bona lectura, perquè es pot llegir bé, eh? O sigui, no és truculent, hi ha algun moment una mica així, una mica fort, però jo diria que, mira, no sé, jo penso que sí que s'hauria de llegir, perquè fa reflexionar sobre els instints més primaris de la condició humana. O sigui, jo ho resumiria així, o sigui, que tots som capaços de fer barbaritats quan estem en un moment extrem.
El temps se'ns menja i em sap molt de greu, però farem aquesta última recomanació de la Pilar, d'aquests tres que duies.
Mira, l'últim és Ignot, del Manuel Baixauli, és un escriptor valencià. I és Ignot és un adjectiu que vol dir, és sinònim de desconegut, ignorat, incògnit o inexplorat. Llavors, és un noi... El Mateu és un, o sigui, tracta del Mateu, que és un pintor que està en hores baixes, i abans rep un encàrrec per il·lustrar els textos d'un escriptor que es diu Crisòstom, que ell no l'ha conegut mai, vull dir, llavors accepta perquè necessita els diners. Llavors és com ell coneix aquest senyor, el Crisòstom, una persona desconeguda, humil, que viu apartat de la gent. I llavors va coneixent aquest senyor i descobreix coses molt maques. Aquest senyor és una persona que és una persona molt intel·ligent, molt, molt culta, que li ensenya moltes coses i que ha sobreviscut la frustració d'aquest senyor, que era un gran escriptor i que no el van deixar arribar perquè algú el va frenar, li va dir que no era bo perquè es volia aprofitar. S'ha de saber això. O sigui, aquest senyor és desconegut perquè un altre es va aprofitar de la seva obra. Llavors va descobrint tot això i reconeix pues, que aquest senyor, dintre d'això que el van frustrar, que no ha estat famós com l'altre, diguéssim, però que ha viscut feliç amb el que tenia. Vull dir que amb això té suficient. I, bueno, és una manera molt senzilla de veure la vida. Vull dir, jo he trobat un llibre molt... No sé, a mi m'ha agradat molt.
Dolors Bosch, Pilar Ortuño, ha estat un plaer tenir-vos tots aquests mesos, anar-nos veient més a més, comentant lectures, descobrint autors, compartint... la lectura de les tertúlies literàries de la Torres i Bages. Gràcies per aquestes últimes recomanacions. Us desitgem molt bon estiu i retrobar-nos la temporada vinent. Gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa.